Aquest violí sona cada divendres al bloc de nit. És un violí que té un color, el color és vermell, i té un intèrpret, que és Xavier Casanet. Bona nit i bona hora.
Ja m'agradaria a mi saber tocar el violí.
Però ara m'has fet quedar malament, home.
No, home, no, però bé, és un... Si parlem del violí metafòric, doncs intentem fer-ho cada dia millor.
També que m'havia sortit l'entradeta. Bé, tot bé?
Moltes gràcies, Pere Andreu. Sí, sí, tot molt bé, molt bé.
Escolta'm, són 2 de maig, estem al mig d'un pont, però tu aquí, puntual a la cita.
Doncs sí, senyor, estem en mig de festius i també tant tu com jo sabem que molta gent ha fet pont i que, diguem-ho tot, és possible que aquesta nit la nostra audiència hagi baixat una miqueta.
Et veig una mica negatiu, eh?
No, però jo no m'escoltaria. Vull dir.
Gràcies.
Aleshores, 2-0, oi?
Sí, avui? Jo me'n dos.
Doncs mira, per compensar-ho, he pensat que avui podríem fer una secció una mica més despreocupada, si és possible, sense aquell...
Més encara?
Si més no, sense aquella tensió d'haver de parlar de coses excessivament serioses, com ara quartets de corda de Philip Glass, per exemple, o grans obres de grans compositors, i podríem dedicar els minuts que ens queden a algun tema, doncs mira, més lleuger. Lleuger, però això sí, exquisits i més elegants i cerimoniosos que mai en les formes.
Bé, avui introduïm la secció amb una fanfara molt cerimonial, et veig.
Sí, senyor. I és que avui, precisament, la secció va d'això, de les fanfares al cinema. T'agrada?
M'agrada.
Molt bé.
Em sorprèn.
No ho has vist mai?
No.
Recordem que una fanfara és una peça breu, interpretada generalment per trompetes o altres instruments de vent metall, sovint acompanyada de percussió i gairebé sempre destinada a fins cerimonials. Actualment, la veritat, el seu ús és més simbòlic que altra cosa i s'utilitza quan es vol donar una solemnitat gairebé majestàtica, d'aquelles que et fan fer oh i aixecar el cap allò amb admiració, no? El cinema té 2 usos principals. Com a acompanyament als logos dels estudis quan apareixen en pantalla abans que comenci els títols de crèdit de les pel·lícules.
Me'n recordo d'una d'aquestes.
Segur que sí. I com a part, pròpiament, de les bandes sonores. Proposo començar pel primer ús, l'acompanyament sonor dels logos de les pel·lícules.
Aquesta és la fanfara?
No, això no era cap fanfara, això, com tots heu identificat, és el famós lleó de la metro, i és que molts estudis, en lloc de fanfares, com a identificatiu sonor, tenien sons específics, perquè la imatge que els identificava era també molt específicament sonora. El lleó i el seu rugit a la metro n'era un, però la RKO, als anys 30, en tenia un altre en morse.
És veritat que sortia com una antena, no?
Una antena damunt del planeta Terra.
Sí.
I no sé si un avió que, a més, anava donant voltes allò a l'Equador, no? També recordem que la London Films tenia el Big Ben i segur que molts recordem els films de la Rank Organization pel famós senyor del gong.
Eren com indicatius, no? Una
més
mica.
Aviat.
Sí,
Encara ara es fan servir, no aquests, però tothom té aquell logo d'entrada. Han evolucionat molt al llarg del temps.
Estem parlant de logos sonors.
De logos sonors que anaven acompanyats d'imatges.
Però vull dir que la paraula logo a vegades l'associem molt a imatge,
correcte,
no?
Sí, exacte. Segurament deu haver-hi un terme
més específic.
Segur. Anem pròpiament a les fanfares. Una de les primeres és la de la Selznit, d'Alfred Newman.
Selznick.
Eren uns estudis, igual com la Warner, la Metro, doncs els estudis de la Selznick, doncs li va encarregar a Alfred Newman aquesta, una de les primeres fanfares que molts recordem d'haver vist en pel·lícules, no per edat, sinó per allò d'haver vist pel·lícules
per
antigues.
Per televisió, sí, sí.
Sí.
Alfred Newman és un nom que hem d'associar molt al món de les fanfares cinematogràfiques, em sembla.
Gairebé és el primer nom que ens hauria de venir al cap, perquè probablement la més coneguda de totes les fanfares de logotips, de grans estudis, sigui la de la 20th Century Fox, i el seu autor va ser també l'Alfred Newman, que la va fer l'any 1933.
versió 1933, eh?
Sí, perquè l'any 1953, amb l'aparició del CinemaScope, se li va demanar que l'allargués.
Com queda més acabada,
sí, 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 ara del tot. I encara més acabada quan l'any 1997 el seu fill, el també compositor David Newman, la va tornar a enregistrar i ara gairebé podríem dir que és la que sentim actualment.
Els temps canvien i les músiques identificatives de determinats estudis cinematogràfics també.
Sí, senyor, i un dels exemples més clars que podríem tenir és de la dels estudis de la Universal. Sentim la dels anys 40. I en canvi, sentim l'actual.
Res a veure una amb l'altra.
No, no,
eh?
Són dues fanfares diferents. I si és que fins i tot en aquesta segona li podríem donar aquest nom, ja que potser ja no seria tan considerada una fanfara, ja que aquí tot el pes el porta, més que el metall, el porta la corda. Però bé, de totes maneres, n'hi ha algunes que segur que les identifiquem per molt que passin els anys. Walt Disney.
Sí, 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 sí.
El When You Wish Upon a Star, un dels temes de Pinocho. Ara bé, sovint totes aquestes companyies, ja saps què passa amb el món dels negocis, que s'ajunten les unes amb les altres, després es barallen, no es barallen, es fusionen. I mira, aquí tenim, per exemple, juntes la Disney i la Pixar.
Sí, sí, és la lampareta aquella, oi?
Exacte.
Que rebota.
És dels més divertides que hi ha.
De fet, després es converteix en el punt d'una I, em sembla, no?
Sí, aviam, la Pixar ha anat jugant també a anar-la variant segons la pel·lícula i també segons com va avançant el temps, eh? Però aquesta és una de les primeres, que és doncs, aquell flexo que va caminant, va fent saltironets. I, de fet, podríem dir, ara ja ens podríem situar ja en els temps actuals, i que això del tema de la fanfara identificativa, la veritat és que ha anat molt de baixa. Un dels grans estudis o de les grans factories, de les més potents, DreamWorks, per exemple, s'identifica així.
Més suau, no? Han suavitzat una mica...
Menys imperial, sí. No sé com dir-ho, oi? Amb aquesta guitarra.
Aquí sortia metall, també, eh?
Aquí sortia metall. Ara, si hem de parlar de subtilesa, t'asseguro que els que guanyen són els de la Warner en els seus DVDs.
Aquest piano, aquesta baixada...
No té res a veure amb aquelles antigues fanfares. Tot i així, sempre ens quedarà el record, com dèiem, de les velles fanfares, per bé que suposem que algunes de totes aquestes desitgem que no tornin mai.
aquesta no era americana.
No era americana. No sé si dic que era molt nostrada o no, però si més no sonava per aquí als voltants molt fa uns anys. Anem, per això ara ja canviem de registre, al tema de les fanfares dins de les bandes sonores. Naturalment en tenim moltíssimes, podríem dedicar-li no una secció, no, una temporada sencera de programes.
Sí, tantes?
N'hi ha moltes, n'hi ha moltes. Acabaríem amb una mica de mal de cap, això també t'ho he de dir, perquè potser tant metall hauríem de posar una mica de barroc pel mig, si tu vols. I bé, doncs tampoc farem ara un gran repàs i un gran estudi exhaustiu sobre les fanfares a les bandes sonores. Esmentar només que en tenim, naturalment, de clàssiques, com aquesta de Korngold per la vida privada d'Elizabeth Jessex de l'any 1939. O també, ja posats a parlar-ne de clàssiques, tenim aquesta d'altra de Ben-Hur. Com dic, potser no cal fer un repàs de la història de la música cinematogràfica a través de les fanfares, però potser que sí que en parlem d'algunes de les que segurament els oients els hi sonaran més.
Home, Ben-Hur, vols dir que no sonava Ben-Hur?
Sí, ah. Però que en tenim moltes altres entremig, sí. Que naturalment ens passarien bastant desapercebudes, algunes molt interessants, d'altra banda.
Jo crec que Ben-Hur en deu sortir més d'una i més de dues de fanfares, eh?
Sí, des del moment de les galeres, i inclús va ser homenatjat en la primera, la Nasa Fantasma de les Guerres Galàxies, va ser homenatjada en certa manera amb aquella mena de carrera de quadrigues, sí, estranya que hi ha. Doncs també hi ha com un homenatge musical a la música de Miklos Rozsa en les fanfares per Ben-Hur. De totes maneres, un registre molt diferent és una que crec que quan es parla de fanfares al cinema és obligat d'esmentar.
Una senyora fanfara,
una senyora fanfara molt introductòria per fer, finalment, la fanfara que més aviat tothom coneix, de Rocky. Rocky Balboa.
El primer Rocky.
Uh-huh. Música de Bill Conti, a principis mitjans dels anys 70, anys 76, si no recordo malament.
Senyor Stallone.
Allà baixant per les escales corrents.
Baixant i pujant, eh?
I pujant, sí, ho feia tot. Aquell home ho feia tot en aquella època. Ara no ho sé pas. Ara bé, com sempre, en qüestió de fanfares, també hi ha un que podríem dir-ne que és el rei. I el rei gairebé sempre, en música americana, és el mateix, John Williams. De fet, si no hi ha fanfara, jo ja t'aviso, per Andreu, que Superman no ve ni volant ni en metro. que Superman, si no és fanfara, ja t'he dit jo que no venia.
Era Superman, eh?
Era Superman.
No era la Guerra de les Galàxies.
No era la Guerra de les Galàxies, que també, tots ho recordem, té una fanfara, i la té al final. Estem parlant de la primera pel·lícula de totes, l'any 1977, que és aquella escena doncs, en què la princesa Leia doncs, posa les medalles al Han Solo, al Luke Skywalker, i és la famosa escena del tron, que comença, com no podia ser de cap altra manera, amb una gran, estupenda i magnífica fanfara.
Aquí sí que hi ha metall i peta fort,
i
això,
eh? Una espectacularitat d'aquelles que ni que sigui per anar a recollir un trist diploma de pintura ràpida, ja m'hauria agradat a mi que a l'escola me l'haguessin posat per sentir-me allò alguna vegada d'una certa importància gairebé de Premi Nobel.
Avui al bloc de nit amb el Xavier Casanef hem parlat i hem sentit, sobretot sentir, moltes fanfares. Podem sentir-ne alguna més? Penses?
Sí, i d'aquella que vincula música del cinema amb compositor de cinema amb un món que no és cinematogràfic, encara que veu, sobretot, molt de la televisió i que últimament, a més, està molt de moda, que és el tema dels Jocs Olímpics. Potser una de les últimes instàncies, un dels últims llocs on sonen les fanfares, ja siguin les cerimònies d'inauguració, clausura o, fins i tot, i gairebé sempre, en el moment doncs, de la imposició de medalles. Doncs bé, tenim que John Williams va fer, entre altres coses, l'himne olímpic a partir de les Olimpiades de Los Angeles,
sí,
i que té inclús un parell de CDs amb música dedicada a les Olimpiades. Ell va fer un tema, que és el Bugler's Dream, el somni de Bugler, juntament amb la fanfara olímpica i el tema pròpiament olímpic, que recull un tema anterior de Leonov, però que ell mateix va arranjar i que, diguem-ne, que en si sol és com una fanfara allargada amb tota aquesta espectacularitat i tota aquesta noblesa majestàtica que només John Williams avui en dia sap imprimir a les fanfares.
Doncs amb la música de John Williams deixem els oients i a tu t'acomiadem. Bon cap de setmana, Xavier, i moltes
igualment
gràcies.
Igualment a tots.
Casanefa i Descarrega, Xavier, encara sou aquí?
Geriot Ventura, sóc aquí.
Què fas aquí?
Doncs mira, que ara donàvem per acabada la secció, però el nostre tècnic, que no sé què faríem sense ell, m'ha recordat que ja que juntàvem música de cinema, composició i olimpíades, que teníem un exemple molt més proper que no pas el de John Williams allà als Estats Units.
És que el Fred Marín està tot estiu.
Està tot estiu. En Carles Santos i les olimpíades del 92 aquí a Barcelona.
I tant, i tant.
Se li va encarregar tota la música d'aquelles olimpíades i hi ha unes fanfares que són impressionants. Doncs mira, sóc aquí i te'n presentaria una.
Va, doncs, quin res. Moment de les Olimpiades has escollit?
Si parlem d'Olimpiades, el moment de l'entrega de medalles.
Va, doncs sentim aquesta entrega de medalles, versió Carles Santos, Olimpiades del 92 a Barcelona, i ara sí, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.